La litúrgia a prop. L'Advent sempre marca l'inici de l'any litúrgic i aquest concepte ens fa pensar en un mitjà que tenen els creients vinculats a l'Església Catòlica, lògicament, per santificar tot el que és cada cicle de l'any. Tenim, des del principi de l'Advent i fins al final de l'any litúrgic, alguns temps forts, que són el mateix Advent, el Nadal, que ve a continuació, i després la Quaresma i els 50 dies de la Pasqua de Resurrecció, que és el més important del calendari cristià. També hi ha el temps durant l'any i festes i solemnitats del Senyor, les més importants, i després de la Mare de Déu i de sants i santes. Tot completa aquest cicle que ens ajuda a seguir el Déu encarnat, en què els cristians creiem i vivim com un esdeveniment, no pas per viure aniversaris. Ens acompanya per parlar de l'any litúrgic i també per presentar una iniciativa molt novedosa d'aquest any a l'Arquebisbat de Barcelona, que és un calendari d'Advent que es pot veure digitalment amb la participació d'experts, influencers, que tindrà molta repercussió, segur que sí. I dèiem que ens acompanya Ramon Oller, diaca, liturgista i director de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda, mossèn Ramon.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estem?
Amb la veu una mica agafada.
Però tranquil, això és normal en aquestes èpoques. Bé, com definiria l'any litúrgic? Si poguéssim fer una definició divulgativa, telegràfica.
Bueno, probablement l'any litúrgic seria el conjunt de celebracions que fem al llarg d'un any per recordar el misteri del Crist, que l'anem celebrant donant-hi determinats accents en funció del temps, en funció del que representa històricament el calendari agrícola, és a dir, marcant temps inclús normals, l'estiu, la primavera, etc.
Sí, sí.
Que tots ells ens porten a celebrar fonamentalment el que és la Pasqua, que la celebrem durant tot l'any litúrgic, tots els diumenges, que a vegades
certament
ens sembla que només
clar,
és el dia de Pasqua.
De fet, la missa és la gran celebració del misteri pasqual, així
ah,
es defineix,
exacte,
no? Doncs l'any litúrgic, que no hem de confondre amb l'any civil, perquè l'any civil sabem que comença l'1 de gener i acaba el 31 de desembre, i gairebé coincidim, però no del tot, aquest any litúrgic comença sempre el diumenge més proper a Sant Andreu, que és la festa que celebràvem ahir, 30 de novembre, i per tant aquest any ha caigut el més aviat possible, el 27 de novembre.
Sí, aquest any celebrem l'Advent, curiosament un Advent particular, que no es produeix tots els anys, sinó que compleix exactament 28 dies, perquè comença,
és el més llarg possible.
És el més llarg possible, perquè justament Nadal ens cau un diumenge, i per tant celebrarem la nit de Nadal dissabte ben d'entrada a la nit, per no dir diumenge matinada, que
clar,
seria
clar,
com se celebraria.
Sí, sí, per tant,
per tant, aquest any tenim un Advent que ens permet preparar, potser, no diré d'una forma més intensa, sinó d'una forma més sossegada, més pensada, més meditada, al llarg d'aquesta mica més de temps que tenim, l'espera i la vinguda del naixement del Crist, la primera vinguda.
Efectivament, perquè el que esperem des de la fe cristiana és la segona.
És la segona vinguda, exacte.
Sí, sí. Per cert, l'Advent són 4 diumenges, que no sempre 4 setmanes, aquest any sí, però
any sí,
molts anys no, són 3 setmanes i mitja, 3 setmanes i un dia. Què és, en essència, l'Advent, aquest temps de preparació?
Bueno, ho diu pràcticament la paraula, és esperar que ens vingui. És esperar que ens vingui, esperar que ens vingui aquí el Senyor. Perquè al final l'any litúrgic, o qualsevol temps litúrgic, el que celebrem és la fe. És la fe pregada, la fe resada, la fe que ens fa acostar-nos al misteri diví a través de la celebració litúrgica, a través de la reunió de la comunitat, a través de la presència del Crist amb la seva paraula, amb la seva Eucaristia. I, per tant, és un temps aquest que ens invita a pensar molt seriosament el que significa la vinguda del Crist. És a dir, aquests dies que sentia ahir a la televisió, em sembla que era ahir, un missatge quasi desesperançat, de que la gent perd l'esperança, de que no té esperances, de que no sabem massa clar el que farem, de que no sabem amb què ens espera, ni quines futures vides tenim, ni què farem, sempre dona que pensar que nosaltres, des del punt de vista cristià, l'Advent ens diu: teniu l'esperança de que us neix aquell que és la font de tota esperança. Per tant, aquí jo crec que els cristians i els catòlics tenim un missatge fort a dir que allà on busqueu l'esperança la trobareu allà, en el Jesús de Natzaret, el Crist de la fe.
La gran qüestió és com presentar al món com a cristians aquest Crist que esperem i que l'esperem cada any, perquè, clar, llavors s'assembla una mica als aniversaris. I aquí no celebrem només un aniversari de fa 2022 anys, més
no.
o menys.
Tenim la gran sort, jo dic sempre, a vegades, quan t'ho pregunta el jovent, avui dia és una pregunta quasi retòrica o reiterativa, també, és la gran sort que tenim com a cristians és que Crist viu. I, per tant, en la història commemorem tot allò que va succeir històricament una vegada per sempre, però que cada dia celebrem amb ell i per ell i amb ell el que és viu.
I, com diu
I
aquest...
per tant, això és el motiu de la nostra pregària, de la nostra fe, de la nostra esperança i de la nostra estimació.
Uh-huh. El celebrem cada any i potser l'exercici que ens demana l'Església i els creients és viure'l potser amb diferències, amb aspectes a millorar, que
bueno,
no sigui cada any idèntic.
Jo crec que la gran cosa que ens presenta cada any els cristians és un fet avui dia. Quan veiem els carrers adornats, les botigues il·luminades, totes les xarxes parlants del consum, resulta que nosaltres tenim la gran ocasió de parar-nos en allò que és el verdader motiu de l'alegria. Uh-huh. I aquest motiu de l'alegria per nosaltres és que Crist, vingut una vegada, viu per sempre, i és la font de la nostra estimació, la font de la nostra esperança, la font de tot allò que esperem després d'una vida complida, perquè al final som camí cap a...
Sí, sí, certament, Jesús, el fill de Déu, neix abans de mostrar-nos que viu per sempre. Parlem d'alguns aspectes, algunes pinzellades litúrgiques de l'Advent. Primera qüestió, molt important, el pessebre està molt bé, però a les esglésies, a la litúrgia, no hi ha pessebre fins la nit de Nadal.
Sí.
Per exemple.
És una bona reflexió. Jo me la faig aquests dies. Quan estem parlant de que els carrers s'il·luminaran més o menys, em fa una certa, diguem, basarda, aquesta seria potser l'expressió, veure que el que hauríem de tindre il·luminades són totes les esglésies. Perquè el que estem dient és esperem el misteri de la llum. I, sí. per tant, a vegades les nostres esglésies no estan suficientment il·luminades per demostrar aquest motiu d'alegria.
I no la prediquen segona, amb exemple, no?
I la segona que dius és veritable, que és que, clar, celebrar la litúrgia del naixement de Crist, el pessebre, no el podem deixar complert i acabat.
Tot i que es posa el pessebre.
Fins la nit de Nadal, exacte. Tot i que es posa.
Es posa a l'atri o en un racó.
Exacte, exacte. Sí. Però tenim moltes possibles més formes de celebrar-ho, particularment, i avui és més necessari que mai, amb el jovent i amb la canalla, perquè perden una mica el sentit del misteri, a vegades amb coses tan senzilles com visualitzar-lo a través de confeccionar el pessebre en família, com a gran festa familiar preparatòria.
La litúrgia de l'Advent és més sòbria, tot i que no és un temps penitencial com la Quaresma, però és una litúrgia normal. Ara, això sí, pedagògicament és important recordar que la paraula esdevé molt important, no? Els textos d'Isaïes, els evangelis sobre Joan Baptista, la Mare de Déu...
Els textos són clarament d'espera.
D'espera. Tot allò o sigui, que diu Isaïes sobre l'espera...
És l'espera. I, per tant, moltes vegades ens passa la vida... La vida moltes vegades la passem amb la il·lusió d'esperar. Uh-huh. I aquest temps d'Advent ens posa la il·lusió d'esperar, amb una diferència, que moltes vegades a la vida no se'ns compleix allò que esperem i en l'Advent se'ns compleix a través de la fe allò que esperem. Uh-huh. Per tant, és una forma diferent de celebrar.
I tant. La paraula molt important que anticipa aquest verb encarnat, que vol dir paraula revelada, paraula encarnada, hi ha un element que... diuen molts liturgistes que no és pròpiament litúrgic, com és la corona d'Advent, n'hem de parlar, no? S'encén una espelma cada diumenge.
La corona d'Advent, sí, ens recorda pues, que Crist és la llum i que anem preparant-nos per aquesta llum a través de cada espelma que anem encenent cada diumenge d'Advent. Bé, és una forma, avui dia, universal de fer que aquest temps d'espera vagi... incorporant alguns elements visuals i alguns elements molt sensorials per poder entendre que aquest misteri de la llum l'acabem celebrant la nit de Nadal.
Clar. I a més connecta, d'una banda, amb altres germans cristians, no? És la tradició nòrdica, i fins i tot amb la festa jueva de la llum,
sí,
si assembla una mica,
més
oi?
O menys.
Sí.
Diguem,
no el,
més o menys.
No és el mateix, certament, però si assembla. Avui amb Ramon Uller, diaca, liturgista i director de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Arcabisbat de Barcelona, parlem de l'any litúrgic, però hem dedicat una bona part d'aquesta conversa nostra a l'Advent. Dedicarem els últims instants a parlar d'aquest calendari d'Advent, però abans repassarem el que són els altres temps de l'any litúrgic. No podrem aprofundir gaire, mossèn Ramon Oller, en els altres temps, però sí que podem recordar que tenim els altres temps forts, que són Nadal, a continuació de l'Advent, i després Quaresma i Pasqua. I la resta és el temps durant l'any. Després hi ha alguns dies assenyalats, solemnitats, festes... Bé, què aporten a tot el cicle, sobretot aquests temps forts? No?
Bueno, els temps forts del segle litúrgic el que ens aporten són moments de reflexió interna i moments de pregària especial. Dic moments de reflexió interna intensa perquè ens fan pensar en cada moment què està succeint i què celebrem, i la celebració litúrgica té, a més del fet de recordar, el fet presencial i el fet d'espera. Per tant, sempre que celebrem l'Eucaristia, recordem un fet, però el realitzem. Allà està sacramentalment Jesús i l'esperem sempre. Per això diem, esperem el teu retorn. Jo crec que el gran centre del nostre misteri és la Pasqua. I la prova de que és el centre és que el repetim durant 52 diumenges a l'any, recordant sempre la mort i la resurrecció del Crist, i que el Crist viu i que l'esperem.
I que la festa són 50 dies, primer una octava... I que la festa
pròpia específica la celebrem durant una octava exactament igual, com si fos un sol dia,
sí, sí.
I que després celebrem fins a la Pentecosta l'espera i la gran vinguda de l'Esperit Sant, que és el que donarà vida a l'ell sentit a tot allò que el Crist ens ha portat un cop ressuscitat. I aquest jo crec que és el que ens ha d'omplir d'ànim, d'energia i d'interès, perquè al final la nostra fe es realitza d'una forma profunda quan la celebrem. No només quan creiem o quan som capaços de pensar-ho fins i tot amb una certa racionalitat o quan sabem molta teologia. No, la nostra fe s'arrela quan resem. Quan la preguem.
I això no és una qüestió intel·lectual, tot i que ajudi.
Aquesta no és intel·lectual.
Exacte. Avui recordem també que l'any litúrgic també té uns colors propis. Citem els bàsics, el morat per l'Advent i el blanc per Nadal, i també el morat per Quaresma i el blanc per Pasqua. Vol dir preparació i després la llum del blanc. Després el verd durant l'any... I també hi ha el vermell, que és per Pentecosta i per les festes dels sants màrtirs, no?, que simbolitza la sang. Em sembla que no em deixo cap color, i el verd del temps durant l'any. O sigui,
rosa.
El rosa és per aquests diumenges de l'alegria.
Aquests dos,
no?,
diumenges. Exacte, especials, sí, que tenim.
El tercer diumenge d'Advent, Gaudete, no?, i sí, el quart de Quaresma, Letare, alegria.
Letare,
és una variant del mateix color, que em sembla que no és obligatori utilitzar.
No, no, és una opció. També tenim el blau cel, que és una
de la
possibilitat de la Immaculada, que bàsicament està reservat als espanyols.
Sí, sí, sí,
que a Espanya el celebrem amb blau cel.
Però és una variant també del blanc, que és el color,
sí,
de la Mare de Déu. No?
Sí, sí. Són doncs... petites variacions.
Sí, ens sap greu no dedicar més temps a aquests temes, però em sembla que les estem enfocant molt bé. Tots els temps som diferents. Hem citat una mica la certa sobrietat de l'Advent, també més sobrietat per Quaresma. Per exemple, per Advent i Quaresma no es recita el Glòria. Per Quaresma tampoc es recita ni es canta l'Al·leluia. Són signes, no?, que d'alguna manera ens ajuden a posar en escena aquesta vivència.
Bueno, són signes com quan a casa representem i vivim cada festa. És a dir, no és el mateix quan celebrem la festa del sant d'un dels nostres membres que quan fem el compleany que hi posem un tortell o hi posem un pastís amb espelmes.
Clar.
Ni és el mateix la festa de Pasqua, que la guarnim perfectament bé. Les festes del Senyor tenen aquests accents que també ens fan notar, com a la vida ordinària,
certament,
aquelles,
sí,
variants que ens fan entendre d'una mica més visual a través del signe el que significa.
D'exemples de diferències en podríem trobar moltes amb la taula de casa.
Amb la taula,
no?
De casa.
Ramon Oller, l'arquebisbat de Barcelona invita aquest any a viure, i ja tornem per acabar a l'Advent, aquest temps tan especial de preparació per al Nadal amb una iniciativa digital que consisteix a descobrir cada dia una finestra d'un calendari virtual. És una proposta amb continguts relacionats amb el temps litúrgic iniciat diumenge passat, curiositats, reflexions i la participació d'alguns influencers catòlics, entre ells Xisquia Valladares o Josep Maria Quintana o també Natxer.
Sí.
Què destacaria d'aquest calendari? Com animaria els qui ens escolten?
A veure, aquest calendari neix de la il·lusió de les nostres joves periodistes que volen posar un calendari en el
web. Per tant, s'hi van posar elles, eh?
S'hi van posar elles, ajudades per tot el reste de l'equip. La sort que tenim del nostre equip és que és molt jove i, per tant, amb moltes ganes de fer coses. I aquest any els hi feia molta il·lusió i han posat un calendari que estem contents perquè en pocs dies, 4-5 dies, ja comencem a rebre pares que ens diuen els nostres fills ho segueixen, etc. Per què? Perquè han tingut la gràcia d'anar posant a cada dia que es vagi obrint, que només es pot obrir en el dia precís, o un influencer o una germana que parla a les sis clavalladares.
Fan uns missatges
curts. Amb uns missatges que comença sempre per el mateix, un missatge curt del que representa l'Advent o una festa, un detall particular de l'Advent, i una, diguem, trobada d'alguna d'aquestes persones que ens fa una reflexió sobre l'Advent, el qual no deixa de tindre els dos components. La gràcia de participar cada dia i la possibilitat de trobar-hi una meditació, diguem, més forta del temps i una persona que ens dona un testimoni a través de la seva experiència, que jo crec que és prou vàlid. Ojalà s'hi junti molta gent i serveixi pels grans i pels joves a poder trobar. I afegirem dins de pocs dies a la fulla dominical una fulla impresa perquè puguin els nens dibuixar el pessebre.
Doncs molt bé. Moltes iniciatives pedagògiques d'Advent i Nadal. Recordem, a Església Punt Barcelona es troba aquest calendari d'Advent, una bona alternativa per a joves i adults, allò que tenen els nens, que és aquells calendaris, no, de cartró, on hi ha una figura de xocolata en cada dia.
Efectivament.
Això és més d'adults.
Efectivament.
Gràcies, Ramon Oller. Un plaer comptar amb vostè. I bon Advent i bon Nadal.
Gràcies, Ignasi. Gràcies.